Gràcies, moltes gràcies. Bé, en primer lloc, jo ara tinc un treball temporal, que és aquest de fer de director de l'Agència de Qualitat de l'ACU, però el meu treball permanent és professor d'universitat. Soc professor a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili de Mecànica de Fluids. És una universitat en la que he estat director de departament, director del centre i vicerrector de diverses coses. I ara faig aquesta feina de director de l'Agència de Qualitat. Quan em va plantejar la Judit, o plantejar la taula rodona, què vol dir una universitat de qualitat, vaig anar a buscar coses que ja tenia escrites d'altres presentacions i d'altres moments, per això apareixen algunes transparències, potser que estan en anglès, algunes en català, algunes en castellà. La primera és que la qualitat, no hi ha un únic concepte de qualitat. La qualitat és multidimensional en el domini conceptual. I és multidimensional, ho veureu, perquè primera, quan busques els papers, el publicat sobre els temes de qualitat en l'àmbit universitari, el primer que veieu, que és el que poso aquí a l'esquerra, és que hi ha diferents definicions de qualitat. Hi ha gent que parla de qualitat com un objecte que s'ajusta o com una institució que s'ajusta al propòsit que té, és el fitness for purpose, que ho diuen aquí, o el value for money, o sigui, és el... o bé perquè s'ajusta perfectament a la funció que fa, o bé perquè és capaç de donar el màxim rendiment pel diner que hi invertim. Una altra definició de qualitat és l'excel·lència, hi ha qui entén que només la qualitat és el millor del millor, d'altres la definició que en diuen perfection, o sigui, una cosa és de qualitat, però és una cosa que funciona sense entrebancs, que funciona sense errors, o fins i tot hi ha qui defineix la qualitat o qui diu que ens hem de fixar en l'aspecte de qualitat en la capacitat de transformació que té la pròpia universitat. I fixeu-vos que això és el que he posat aquí a l'esquerra i aquí baix he posat quatre diferents grups de stakeholders, de parts implicades, perquè, esclar, interessos amb la universitat, amb què és la universitat, no només en teniu els estudiants, evidentment, que sou els que esteu aquí, sinó que també en tenen els propis professors de la universitat, els propis empleats, els empleats de les universitats, les autoritats públiques i la societat. I fixeu-vos que, a més, la universitat no només té encarregada la missió docent, sinó que té encarregada la missió de recerca i la tercera missió. Per tant, esclar, depèn de la combinació que en fas d'això, no surten tantes visions de qualitat. I per això, quan parlem de la qualitat de la universitat, normalment comencem per no entendre'ns, perquè cadascú parla de coses diferents. Per algú la qualitat de la universitat és un aspecte, per d'altres és un altre. I això no és només aquí, en aquesta universitat, no és només a l'UDG, és a tot arreu. Quan busques en els diferents fòrums i els diferents tipus de publicacions, veus que hi ha diferents interpretacions. Hi ha una cosa que he volgut afegir aquí, que no hi era originalment en aquesta transparència, que és que la missió de recerca, la capacitat de fer recerca, el fet que la universitat no es limiti a ser un lloc només on se transmet coneixement, sinó que sigui un lloc on se genera coneixement, de fet és el que dona a la universitat el nom d'universitat. Ni a Catalunya ni a Espanya ho acostumem a usar bastant, però si es mireu el context europeu, distingeixen entre universities i higher education institutions. Hi ha la EUA, la Unió Europea d'Universitats, i l'EURACE, que és la Unió Europea d'Institucions d'Educació Superior, distingint molt clarament entre aquelles institucions que són actives en recerca i que normalment són les que s'emporten el segell d'universitat i les que simplement són ensenyaments del que en diuen del sector terciari de formació superior, però que no són actives en recerca. Clar, per això, moltes vegades, quan es parla de qualitat de les universitats, es dona una certa primacia, i ara us ensenyaré alguns resultats i us explicaré per què, a la part de recerca, perquè els resultats de recerca són relativament fàcils de mesurar, i llavors també és una mica la comoditat d'aquest lloc. Hi ha moltes coses d'aquestes que, si no es poden mesurar, no serveixen, perquè si no pots mesurar no pots comparar, no pots saber, és molt difícil saber si un és més guapo que un altre. En tot cas, pots fer una enquesta preguntant a qui trobes més guapo, però hi ha coses que no es poden, o sigui, es pot mesurar, es pot comparar allò que es pot mesurar. Per altra part, la qualitat també moltes vegades està implicada en els temes que estan tan de moda ara i que són tan fàcils i tan avellidors, com és el tema dels rànquings, i esclar, això que us he dit aquí depèn de en quin entorn ho fem. Vull dir, ho fem en un entorn del que en diuen en anglès el field, o sigui, el camp del coneixement. Quan compares dues coses, ho fas només comparant els diferents àmbits de coneixement o els compares tots. Per exemple, quan s'intenten comparar universitats, el primer que has de veure és quin perfil de titulacions té les universitats. Quan nosaltres vam fer l'enquesta d'inserció laboral l'any 2011, ara estem pensant en fer la cinquena edició, i ens deien, quina diferència d'inserció laboral hi ha entre universitats? Els dèiem, no, és que miris quina composició tenen els estudis de les universitats. Per exemple, una cosa que és senzilla i és fàcil de veure, la gran diferència entre universitats públiques i privades és que a les universitats privades hi ha un cert tipus d'ensenyaments i no hi ha uns altres. Típicament els ensenyaments de ciències estan a les universitats públiques, com la part d'humanitats, en canvi la part de socials, la part més d'enginyeria, tant és de públiques com privades. Per tant, has de distingir sector per sector. I fixeu-vos que, clar, aquí parlen de qualitat en quin àmbit, en un àmbit regional, en un àmbit nacional, en un àmbit internacional, en un àmbit de tot el món, per tant, quines coses interessen. Per tant, no hi ha una única definició de qualitat, i us deia que per això moltes vegades es fa la solució fàcil, que és de dir què podem mesurar i què és el que fàcilment podem mesurar a tot arreu. Jo us en posaré un exemple ara. Us en posaré un exemple tret d'una publicació que fa un grup de recerca aquí a espanyol, de la Universitat de Granada, que es diu Encimago, on es dediquen a fer una cerca bibliomètrica de totes les publicacions científiques que fan totes les institucions del món que publiquen a l'any més de 100 ítems. Per tant, com que són totes les publicacions científiques de totes les institucions del món que publiquen l'any més de 100 ítems, i a més de comptar els ítems que publiquen, miren quin és l'índex d'impacte que tenen aquestes revistes, aquestes publicacions, doncs es pot fer un gràfic com aquest, on aquí es posen el nombre de documents publicats per les institucions i l'índex d'impacte normalitzat. Aquí hi ha dos núvols, el núvol verd és Amèrica del Nord, el núvol groc és l'Europa Occidental, amb unes línies de regressió. Després, ara aquí acabo d'afegir Europa de l'Est, que són aquests carbassa, a veure si tinc ratolí, Europa de l'Est i Àsia, i ara us hi afegiré les universitats catalanes i espanyoles. Les catalanes són les que tenen els quadrats vermells i les espanyoles són els triangles. I esclar, ja veieu, per exemple, de dir, escolta'm, quina universitat és de més qualitat? La que té més publicacions, la que està més cap a la dreta, és una catalana. Quina universitat té més qualitat? La que té més índex d'impacte, la que està més amunt, també és una catalana. Potser aquesta té menys publicacions, perquè potser les ha de tenir, perquè és normal que una universitat d'una mida així faci un volum de publicacions així, i una d'una mida del doble faci un volum de publicacions d'una mida del doble. Les universitats aquestes d'aquí són Autònoma, Universitat de Barcelona, UPC, perquè són les més nombroses. Les altres doncs, estan aquí al mig. La UDG, com la Rovira, com la Pompeu, són d'una certa mida, estan aquí. I aquí jo diria que és la Ramon Llull i l'altre són universitats espanyoles que curiosament quasi sempre estan una miqueta per sota de les universitats necessàries. Ai, catalanes. De les universitats catalanes. És que a la propera jo deia quines condicions són necessàries per la qualitat, perquè és clar, tot i que la qualitat se pugui mesurar de moltes maneres, sí que hi ha un denominador comú de que perquè hi hagi qualitat en qualsevol dels aspectes hi ha una sèrie d'ingredients essencials que han de tenir les universitats. Jo aquí les he intentat resumir d'una manera molt senzilla i molt entenedora amb 5 punts. El primer és visió estratègica, on volem anar. Si una institució no té clar on vol anar, no va enlloc. Un autobús que fa una línia i que a cada parada, quan pugen nous persones a l'autobús, torna a votar a on va, fa un viatge aleatori a través de la ciutat i no va enlloc. Una institució ha de tenir un objectiu i ha de saber on va, i l'ha de pactar amb tothom, però un cop pactat l'ha de mantenir per un cert temps per fer una primera trajectòria. Per tant, el primer és la visió estratègica. Totes les institucions que en el món sobresurten per algun aspecte és perquè sobresurten l'aspecte que s'han proposat.
Alguns han proposat fer molta recerca, en fan molta. D'altres han dit, per nosaltres la recerca no és el més important és el donar resposta a les necessitats del nostre entorn social. S'han fet un propòsit. Per tant, el primer és visió estratègica, propòsit, saber on volem anar. El segon és consens social. O sigui, hi anem sols o hi anem acompanyats? La pregunta és retòrica, només s'hi pot anar acompanyat. Les universitats no poden tenir el paper que només elles volen tenir. Han de tenir un paper que sigui el paper que elles tenen ganes de tenir, però que el seu entorn social té ganes que tinguin. Mantenir un diàleg amb els diferents grups de stakeholders que us pintava abans, els estudiants, evidentment els primers, perquè és aquí servim les universitats, els propis professors, la societat en general, els governs. Mantenir un diàleg no és fàcil, perquè a vegades hi ha interessos contraposats, però s'ha de mantenir. Dialogar no vol dir sempre haver d'acabar d'acord, a vegades hem d'acabar barallats o discrepants, però almenys hem parlat i sabem per què discrepem. I sabem per què discrepem, però les universitats com a institució merament social necessiten mantenir molt clarament aquest diàleg. El tercer és el més difícil, és la capacitat de gestió, perquè fixeu-vos que és molt fàcil dir on hauríem d'anar. El problema és que és què hem de fer per anar-hi, i a vegades fer això per anar-hi vol dir prendre decisions. Jo avui quan venia aquí parlava amb el vostre degà i li preguntava: ei, quants estudiants sou a la facultat? I em deia 2.000, 2.500. I deia, ja hi cabeu tots aquí en aquest edifici? Mentida, hi cabreu tots quan feu un horari que vagi des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. No, a les 4 del matí no, feu-lo ben fer l'horari. Ho dic perquè jo és una polèmica que fa 10 anys també la meva facultat se va traslladar i vam tenir aquesta polèmica. I és clar, no hi cabem tots per fer classes dilluns, dimecres i divendres de 11 a 1, que és l'hora que ens agradaria. Potser ens fa... Dir-te que s'han de prendre decisions, s'han de prendre decisions sobre què volem fer i què no volem fer. S'han de prendre decisions sobre si ens gastem diners per contractar més professors o ens els gastem per equipar més laboratoris. S'han de prendre, i això és el que costa, sobretot perquè tothom espera que les decisions les prenguin els altres. I mentre es prenen els altres, les universitats a vegades se'n van a fer punyetes. Tercera, transparència. Hem de ser capaços d'explicar tot el que fem. No només hem de ser capaços, sinó que les universitats anirien molt millor si hi hagués menys normes i més transparència, menys normes escrites del que hem de fer, més llibertat per poder escollir el que volem fer, però en canvi més transparència i més obligació de fer rendiment de comptes. De fer rendiment de comptes. Per exemple, suposo que heu vist aquests dies a la premsa que la Politècnica té problemes, però és que si busqueu a la premsa el mes de gener veureu que la Politècnica té problemes des de fa 10 anys, perquè sistemàticament fa 10 anys que no ha tancat cap pressupost amb equilibri, malgrat que la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya deia que les universitats tenen l'obligació de fer un pressupost equilibrat. I ara amb algú li ha patat a les mans, però és que 10 anys enrere amb algú li tenia que haver patat a les mans quan tenien pressupost no equilibrat, i arriba en un moment en què té un dèficit de 70 milions d'euros. No els ara, que ara en té més encara. Ara en té més. Ho dic perquè hi ha un tema de rendiment de comptes. Rendiment de comptes, que és el quant val el que fem, dit d'això n'hem de saber parlar, perquè si no en sabem parlar nosaltres serà molt pitjor. D'això n'hem de parlar, la universitat pública, i aquí avanço una de les idees, les coses que siguin públiques, jo soc un defensor del sistema públic, que una cosa sigui pública no vol dir que sigui gratis, perquè el gratis es consumeix de forma desmesurada. Per tant, el rendiment de comptes, hem de saber explicar quant val això que estem fent, i finalment és el tornar a repetir el procés, que és la persistència. Perquè aquell és un procés que a vegades et fas un propòsit i a vegades l'has de canviar. I a vegades l'has de canviar perquè allò que ens pensàvem que podíem fer l'hem de canviar. Allò que ens pensàvem que podíem fer l'any 2007, quan vam aconseguir que el govern i tots els rectors signessin un pla de finançament per la millora de les universitats, que havia de portar-les a créixer d'un pressupost de 700 milions, 750 milions d'euros a 1.000, no va poder ser. Ara ha estat d'una altra manera, per tant, ara les hem de repensar d'una forma diferent. Llavors, jo aquí deia que vull fer èmfasi en dues coses, en el tema, en la capacitat de gestió, en la conveniència de fer servir indicadors quantitatius perquè ens ajudin a entendre com són les universitats, i en el tema de la transparència. Aquest és un esquema que, si alguns heu estat en alguna xerrada de les que hem explicat, el marc de verificació i el procés de seguiment, dèiem quins indicadors hem de fer servir per entendre què està passant amb els nostres ensenyaments, i dèiem, en el procés d'ensenyament-aprenentatge, el procés produeix un output, unes sortides diferents de les entrades, perquè fem unes aportacions de recursos humans, els professors, de recursos materials, les instal·lacions, les biblioteques, els laboratoris i d'organització, i això és el sistema que el sistema de governança de la universitat ha de tenir capacitat per administrar. Val la pena, per tant, que a l'hora de fer el seguiment dels ensenyaments tinguem consciència de com són a l'entrada els alumnes, en quin background arriben, com són al final i quines són les aportacions que nosaltres hi fem, perquè les sapiguem dosificar. La transparència també és molt important, perquè els recursos que es dediquen en el sistema públic o que es dediquen en el sistema d'ensenyament són un reflex de la importància social que es dona en aquest sistema. O sigui, els recursos, fixeu-vos que aquí jo posava la missió esperada, quines activitats els stakeholders esperen que faci la universitat, quan ens diuen els universitaris hauríeu de fer això, hauríeu de fer allò, hauríeu de fer una altra cosa. Això és com el propòsit que en fem els professors quan pensem que explicarem una assignatura. Però en acabat el que compta és el que realment, gràcies, fem a classe i com examinem. I en la universitat passa el mateix. Els bons propòsits són les accions. I fins ara les hem vist de forma limitada. Per tant, per això ens interessa molt més la part de la transparència. Amb la part de transparència, nosaltres, per ajudar al procés de seguiment, hem posat en marxa UINDAT, que és una web d'indicadors docents pel desenvolupament i seguiment de les titulacions, i aquí m'he dedicat a treure de dades que són públiques, que podeu accedir tots vosaltres. Ja per acabar, un exemple, ja que venia a la Facultat de Psicologia, de comparant tots els ensenyaments de psicologia que ofereixen les universitats catalanes. He agafat l'ensenyament vell de psicologia, les antigues llicenciatures, primer perquè així tenim més històric i perquè si sortís alguna cosa que no quedéssiu prou bé, sempre podríem dir, això és el que fèiem abans, ara ja ho fem millor, perquè són els ensenyaments vells. Llavors aquí, fixeu-vos que us ensenyo psicologia, com estava en el curs 2008-2009 de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona, de la Universitat de Girona i de la Rovira. Demanda en primera opció, demanda total, oferta, nombre de crèdits matriculats, hores totals de classe que es feien i finalment hores totals de classe per alumne. Fixeu-vos que doncs, no hi ha una excessiva uniformitat, perquè en alguns llocs poden ser 10, en l'altre 10,2,9,7, però en algun lloc 14. I finalment també hi ha afegit quants alumnes dels que entren acaben. Això són la cohort que va entrar en el curs 2001-2002, al cap de 8 cursos, quants s'han titulat, quants continuen estudiant, quants han abandonat. O bé la taxa de graduació en funció de la nota de tall. O bé la taxa de graduació en funció de la nota de tall. I a la continuació us posava alguns exemples de l'enquesta d'inserció laboral. És l'enquesta que vam fer el gener del 2011, els alumnes que feia 3 anys que havien acabat, per tant, eren els alumnes que havien acabat el curs 2006-2007, amb una situació laboral millor que la que hi ha ara, on veieu que l'índex d'ocupació és un índex molt alt, sempre per damunt del 80%, amb un temps relativament curt de trobar feina pels estudiants de psicologia, amb unes feines bastant relacionades amb els requisits del títol, requisits del títol específic, doncs, per exemple, a Girona, doncs un 60%, poca gent fent funcions no universitàries, i després quins són els guanys salarials que hi havia en aquest àmbit. Jo amb això... bueno, per acabar només us volia explicar, perquè això em sembla, crec que és una faula que ens va molt bé a les universitats en aquests moments, i que allò que li va passar a un pagès del meu poble. Al meu poble hi havia un pagès que tenia en ruc, que l'acostumava a no menjar. I ell anava entrenant a no menjar, i quan el va tenir entrenat del tot, sabeu què li va passar? Doncs que el ruc es va morir, i encara no saben per què. Això és el que en aquest moment li estan fent una mica al sistema públic. Sembla que l'estem entrenant a viure cada vegada amb menys diners, a no menjar, i potser el dia que el tinguem entrenat del tot se'ns morirà i no sabrem per què. Per tant, volia acabar una mica amb aquesta faula d'aquests primers 20 minuts, i en acabat continuem amb el debat.
Moltes gràcies, Josep Anton.